Aquests diners només es pot aconseguir d'una manera, i és amb impostos. I qui havia de pagar els impostos? Doncs els rics, els lords. Els lords no volien pagar i van bloquejar moltes vegades les mesures que es proposaven. Però al final, per intervenció del rei d'Anglaterra, doncs acaben cedint i s'aproven moltes de les mesures que tant Lloyd George com Churchill proposen. L'any 10 és nomenat ministre de l'Interior i com a ministre de l'Interior destaca per la seva duresa. És a dir, ell està d'acord amb defensar el treballador, però el que no acceptarà mai són revoltes ni vagues. I en el tema d'ordre públic doncs, va ser molt contundent. Es va fer famós, si fixeu-vos la fotografia i aquella rodoneta és el cap d'ell, de Churchill. Això és aquesta imatge es coneix com la batalla del carrer Sydney a Londres. Què és el que va succeir? Doncs, dos delinqüents van cometre un acte, en el tiroteig es va acabar morir un o dos policies, es van refugiar en un edifici, van ser acordonats per la policia, Churchill va anar en persona, el ministre de l'Interior va anar en persona, aviam què estava passant allà, a primera línia, fixeu-vos que no està darrere amagat de no sé què, no, allà a primera línia, o sigui, encara li bullia una mica la sang del que havia estat de soldat. No? La qüestió és que per reduir els delinqüents el que es fa és bombardejar l'edifici, es crema i ell personalment dona l'ordre que els bombers no intervinguin, que es cremin els delinqüents. O sigui, és dur, quan cal, és molt dur. Un altre càrrec que tindrà. És nomenat ministre de Marina l'any 1911 amb la missió de preparar l'armada per la guerra, la Primera Guerra Mundial. Ja se la veien venir una mica tots. La fotografia de l'esquerra és molt curiosa, és un miratge, perquè és Churchill amb el Kaiser alemany Guillem en unes maniobres militars, però res més lluny de la realitat, perquè evidentment els britànics sabien que el seu rival era Alemanya. Hi ha una expressió, us l'he posat aquí, no? Els britànics passen de l'Splendid Isolation a la Triple Entente. Què vol dir? Els britànics durant molts anys havien viscut segurs a la seva illa, no? Aquesta, isolats, esplèndidament isolats, no? Perquè eren els governadors una mica de l'imperi més potent i a la seva illa se sentien forts i segurs. Però se n'adonen que Alemanya està creixent amb tal força que és una amenaça pels seus interessos. Interessos sobretot comercials. No s'ha d'oblidar que a la Primera Guerra Mundial la raó que hi ha a sota de tot plegat és un tema econòmic, perquè hi ha qui controla els recursos naturals del món. Els alemanys, que durant molts anys no havien pogut intervenir perquè és un país que es crea al segle XIX, a finals del segle XIX, de pressa corrent construeixen un imperi i al créixer doncs, es troben amb un topall que és l'imperi britànic. L'imperi britànic no està disposat a que ningú li tregui el lloc i per tant s'enfrontaran amb qui faci falta i s'enfronten amb els alemanys. I és el que passarà a la Primera Guerra Mundial. Aquestes dues caricatures, la de l'esquerra és Churchill doncs, posant una sèrie, està així a la fotografia, és amb les normes que disposa de cara a que la marina britànica es modernitzi. Per exemple, una cosa que proposa i que es fa és que els vaixells britànics deixin el carbó i passin al petroli. Fins a aquest moment encara els vaixells anaven amb carbó, fixeu-vos vosaltres. No? I a partir d'aquí doncs, canvien, clar, què suposa això? Doncs que siguin vaixells més ràpids i que vagin més ben armats i més cuirassats. I la caricatura de la dreta, que no es pot veure però és de les més divertides, perquè es veu a Churchill amb una hamaca i li pregunta al seu secretari, que està llegint el diari, estan fora d'Anglaterra, no? I li pregunta, passa alguna cosa a casa, a Anglaterra? I l'altre li respon, què vols que passi si tu no hi ets? No? Volguem dir, tu ets l'estrella del país. No? Doncs els britànics passen això, d'aquest isolament a crear la Triple Entente, és a dir, fan aliança amb tres països, que és, o sigui, ells, els britànics, els francesos i els russos, de cara a fer una pinça en els alemanys. Bé, i certament doncs esclata la Primera Guerra Mundial, que com tots sabeu s'inicia l'any 1914. Quan esclata la guerra, Churchill, una de les seves frases famoses és l'armada estava preparada, és a dir, jo he fet la meva feina. Se'm va demanar que l'armada, els vaixells de guerra estiguessin a punt i estaven a punt. Quins són els èxits que aconsegueix Churchill tot just començar la guerra? Doncs en primer lloc el desembarcament a Dunkerque. Dunkerque a tots us sonarà, però per una cosa que passarà una mica més tard. Però clar, és que Dunkerque és el punt de terra més proper que hi ha al Canal de la Mànega per desembarcar al continent europeu. Els britànics han de desembarcar les seves tropes ràpidament a Europa perquè entrin en conflicte armat, no? I ell aconsegueix que les tropes puguin passar d'Anglaterra a Dunkerque sense que hi hagin baixes. Els vaixells alemanys no aconsegueixen apropar-se perquè l'armada britànica els allunya. Per tant, poden fer el desembarcament tranquil·lament. La teatralitat d'Anvers, això també era molt propi d'ell, no? A vegades feia cops d'efecte. Els alemanys estan a punt d'ocupar la ciutat belga d'Anvers. Estaven a les portes d'Anvers. I ell i la moral de les tropes belgues estava en un moment molt baix. Doncs ell no se li acut res més que marxar de Londres amb un petit grupet, se'n van a Anvers, a la plaça del poble d'Anvers, i els diu: tranquils, les tropes britàniques estan venint, lluiteu, que de seguida arribaran els reforços. I això fa pujar la moral dels belgues, que lluitaran encara unes setmanes més, tot i que al final Anvers cau. Però aquesta pujada de moral, aquesta teatralitat de Churchill allà a Anvers, ajudarà doncs, que puguin reforçar el front de la guerra, no? Hi ha una batalla a les Malvines, no contra els argentins, sinó els anglesos contra els alemanys. Hi ha vaixells alemanys que volen doncs, atacar les Malvines, possessió britànica, i els anglesos els fan fora, guanyen la batalla i els fan fora. És una de les poques batalles que hi ha fora d'Europa, diríem, naval. Per contra, es produeix el bombardeig de Yorkshire. Hi ha vaixells alemanys que arriben davant de la costa britànica i fan doncs, uns llançaments d'unes bombes des dels vaixells. És més que res un efecte una mica per crear por a la població. Això és una cosa que a ell li sap greu que es produeixi. I inspirant-se en Aníbal, ell parlarà de crear elefants mecànics. Ell, que era un gran coneixedor, doncs li agradava molt llegir, doncs va quedar molt frapat del que fa Aníbal de creuar els Pirineus amb els elefants. I ell pensa que hi hauria de fer-se alguna cosa que servís doncs, per poder superar les trinxeres. I pensa en un elefant mecànic. Què serà aquest elefant mecànic? Els tancs. O sigui, l'ideòleg dels tancs serà Churchill. Però succeeix un desastre, per dir-ho així, que és el que truncarà la seva carrera, almenys en aquest moment com a ministre, que és el desastre de Dardanelos. Dardanelos, que aquí us he posat el mapa a l'esquerra, és una entrada de mar que hi ha a prop d'Istanbul, a Turquia. Churchill prepara un pla estratègic per conquerir Istanbul i vol conquerir Istanbul amb vaixells, arribar fins a Istanbul, desembarcar amb els vaixells doncs, les tropes. Però es troben, quan estan pel camí, aquestes línies negretes són camps de mines, mines marines, doncs, que els fan aturar. I és lent el fet de desactivar doncs, aquestes bombes. Els caps de l'exèrcit britànic diuen que s'està trigant massa temps i proposen i exigeixen que en lloc de fer el que proposa Churchill es faci una invasió terrestre. I es produeix una de les batalles més famoses de la Primera Guerra Mundial, que és Gallipoli, que segurament el nom us sona, ara també fa poc es va commemorar. Gallipoli és un desastre, de fet és l'única batalla que guanyen els turcs, que la guanya l'Atamal Ataturk. I moren, sobretot són australians i novazelandesos, moren milers de joves en aquesta batalla. I els britànics obliden la idea d'ocupar Istanbul. De fet, expliquen les cròniques que el sultà de l'imperi otomà ja estava marxant d'Istanbul, és a dir, que veien claríssim que els anaven a ocupar. Però al produir-se el desastre de Gallipoli i la retirada britànica, doncs aconsegueixen salvar el cop. El desastre de Dardanelos, un dels que culpen és a Churchill. I això li provoca doncs, el fan dimitir. És expulsat del govern d'unitat nacional. Els conservadors, això és una cosa que fan els britànics durant les dues guerres, fan governs d'unitat nacional. És a dir, els dos partits més forts fan govern d'unitat. Perquè consideren que la política, la lluita de partits, ha de quedar aparcada davant doncs, de l'emergència nacional. No? I els conservadors, que consideren que Churchill és un dels responsables de Dardanelos, el fan dimitir. Ell sempre explica el que jo us he dit, que ell volia anar amb vaixell i que el terrestre va ser una cosa que el van obligar, que ell no estava d'acord. El Black Dog. Aquesta és una expressió d'ell, del Churchill, que explicava que quan s'avorria, bueno, quan s'avorria, quan es quedava, com en aquest cas, sense feina, que el feien fora, en èpoques doncs, d'això una mica d'estio, no, que es diu, doncs li venia el black dog, el gos negre, que el gos negre era la depressió. La depressió. Ell tenia una tendència a la depressió. I per tal d'evitar la depressió, per avorriment, per nostàlgia, doncs el que fa és escriure, com aquesta caricatura, que en lloc d'espasa doncs, té una ploma, i la seva cunyada li aconsella, li diu, escolta, per què no et dediques a pintar? Per què no pintes com a hobby? I diu, bueno, doncs ho provaré. I sí, sí, es converteix en una de les aficions més grans que té Winston Churchill, pintar, es veu que el relaxa i li agradava molt. Aquí us he posat la fotografia de la dreta de dalt, doncs és el seu estudi de pintor, no es veu massa bé, però són un munt de quadres, és molt d'estil de l'època, ara no es faria així, però antigament les sales de pintura, doncs era totes les parets estaven plenes de quadres. Ell fins i tot doncs, escriu un llibre que es diu això, pintar com a passatemps. Com a hobby, per distreure's. I el que més li agradava era pintar paisatges. Ell quan, en els seus viatges que fa de vacances a Suïssa o a França, sobretot a la Costa Blava, anava molt, doncs es dedicava a pintar paisatges. Però també en algun dels viatges que fa a Egipte, doncs veieu que pinta aquí doncs, les piràmides, i com a cosa una mica així kitsch, us he portat un quadre que va fer d'un tanc. Això és una mica així. No? Però ell el que realment li agradava eren els paisatges i us he posat a dalt Picasso sobre Churchill. Es veu que Picasso li van preguntar una vegada la seva opinió sobre la pintura de Churchill i va dir que ho feia força bé, que ell considerava que era un bon pintor. Què és el que fa Churchill quan, a part de pintar, quan es queda fora del govern? Doncs no se li acut res més que dir, doncs me'n vaig a la guerra. Ell és militar, ho pot fer, a més té graduació. Per tant, està poc temps, està mig any, del novembre del 15 al maig del 16, agafa les coses i se'n va doncs, al front belga. Aquí hi ha una fotografia amb els seus companys de trinxera, de destacament, i a la dreta hi ha una placa commemorativa que hi ha en aquesta població flamenca de Bèlgica, que es diu Ploegsteert, en el qual es veu a Churchill al costat doncs, de les tropes. Fixeu-vos, però, que és molt curiós aquesta làpida, no? aquesta representació de Churchill, que el representen com tenim tots al cap, no? Quan ja era gran, amb el bastó, el puro i tal, que el 1915 no era així, evidentment, no? Perquè no hauria pogut. Era com a la fotografia de l'esquerra, no? Però perquè nosaltres, l'imaginari popular, el té representat així. Bé, la qüestió és que al front no es produeix, realment és un moment d'estabilització de les línies, però ell sí que aconsegueix guanyar-se l'estimació dels seus soldats perquè el que fa, més que accions heroiques de lluita, que no n'hi ha, és vetllar per la situació higiènica i alimentària dels soldats. Porta a terme una campanya de desparasitització, de treure els paràsits dels soldats, que és el que els polls se'ls menjaven i les rates també per les trinxeres. No? I ell doncs, treballa aquest tema de cara que els soldats almenys puguin tenir la situació més digna possible. Està només mig any. Tot i això, ell no estava al cau de la trinxera. Ell tenia una tenda i es banyava cada dia amb una banyera amb aigua calenta, i bevia el seu brandi i menjava els seus àpats. Hi ha uns contrastos a la seva vida, però era conscient que els soldats ho estaven passant fatal. Bé, torna al Parlament, però torna com a diputat a l'oposició, perquè l'han fet fora, recordeu, del govern, però ell és diputat, per tant, pot tornar al govern. I en un dels seus discursos doncs, diu això, el que calen per guanyar aquesta guerra davant de l'horror que està passant, perquè ell, a diferència de molts dels parlamentaris que parlen i no sabien el que estava passant realment a les trinxeres, ell hi ha anat. Ell ha estat 6 mesos allà veient el que està passant amb els soldats, veient com els estan matant com a conills. I diu, el que cal per guanyar aquesta guerra són màquines i cervells, no? Que és un cop ben dur. No? Volguem dir, els que ens estan dirigint l'exèrcit no tenen ni idea del que s'ha de fer. No? I per superar la guerra de trinxeres, que és una mort segura dels soldats, doncs ell proposa els tancs per superar doncs, les trinxeres. Abans us parlava del tema de Dardanelos. Es fa una investigació, una demostració més de l'arrelament democràtic d'Anglaterra. Els que no som anglesos a vegades podem tenir la tendència de criticar Anglaterra perquè a vegades es poden fer una mica arrossegosos, no? Però certament tenen un fonament democràtic que és espectacular. Bé, la qüestió és que Dardanelos, que va ser un desastre, s'obre una investigació per depurar responsabilitats, no? I Churchill és exculpat. Diuen, no, ell no va tenir cap culpa en la mort dels milers de soldats a Gallipoli. I per tant, doncs, una mica és com rehabilitat per poder tornar al govern. I el seu amic, el David Lloyd George, que és nomenat primer ministre, doncs el fa tornar al govern. És nomenat ministre de municions. I ell diu una frase també molt cèlebre, que diu, aviam, aquesta guerra, em sembla que el que podem fer, el millor que podem fer és esperar que els Estats Units intervinguin. Això ho diu l'any 17. Estabilitzem els fronts i quan entrin els Estats Units, amb tota la potència que porten, tant militar com econòmica, els alemanys hauran de cedir. Aguantem fins que els alemanys doncs, caiguin perquè entren els americans. I això és el que fan. No? A l'acabar la guerra se li encarrega el retorn dels soldats. Una cosa que pot semblar sense importància, però realment els soldats, un cop acabada la guerra, el que volen és tornar. I es fa un retorn ràpid i ordenat. I ell n'és l'encarregat. I una altra cosa de les que fa és criticar la pau de Versalles. Sabeu que quan s'acaba la Guerra Mundial, la primera, doncs es coneix amb el nom dels acords de Versalles, la sèrie d'acords, en els quals doncs, les potències vencedores obliguen a les derrotats doncs, a acceptar-les. No? Van ser unes condicions tan dures que l'únic que va provocar és que al cap d'uns anys doncs, esclatés una altra guerra mundial. No? I Churchill és un dels que critiquen la pau de Versalles. Diu, el que hem aconseguit és simplement un armistici de 20 anys. Clavat, eh? Tenia una visió de futur importantíssima. Bé, un altre càrrec que tindrà, que algú deu estar pensant, quina quantitat de càrrecs que va tenir. I la gent de l'època ja era conscient d'això, perquè la caricatura de la dreta es veu a Churchill davant d'un mirall emprovant-se un barret. El que té al voltant són altres barrets amb etiquetes amb diferents càrrecs que ha tingut. Ministre de no sé què, ministre de no sé quantos, i ara ell està dient, què, com em queda el nou càrrec de ministre de colònies? Doncs té una missió molt important l'any 21 com a ministre de colònies i és encarregar-se a les negociacions del repartiment de l'imperi otomà. L'imperi otomà havia perdut la guerra perquè era aliat d'Alemanya i tenia un imperi espectacular. Anava doncs, des dels Balcans fins al nord d'Àfrica. I com a potència derrotada, doncs, el seu imperi és trossejat. Encara ara es parla de si va ser el millor que es podia fer, però bueno, això seria entrar en temes de política internacional. No? I bé, Churchill participa en les negociacions, amb el que s'ha de fer. Un dels aspectes més interessants que es pot comentar d'això és que els britànics es queden com a protectorat Palestina, que anys després es veuran mig abocats a sortir corrent de Palestina perquè no hi ha qui s'aclarés allà. No? I una altra cosa interessant que fa Churchill, que també és tema de debat, no? És negociar amb els independentistes irlandesos. Què s'ha de fer amb Irlanda? Irlanda era un territori britànic des de feia molt de temps, però ja feia molt de temps que els irlandesos lluitaven doncs, per la seva independència, lluitaven militarment i estava provocant doncs, morts i problemes a l'imperi britànic. Llavors Churchill negocia amb Michael Collins, no sé si heu vist una pel·lícula ja fa uns anys que la van fer Michael Collins, que parla d'això precisament. No? Dintre de l'independentisme irlandès es crea un debat, no? Què hem de fer? Que s'independitzi tota la illa, encara que sigui molt dur i els britànics no vulguin, o acceptar el que ens proposava Churchill. El que ens proposen és pràcticament tota la illa independent, menys una petita part, que és l'Ulster, la Irlanda del Nord, que diem així entre conegut per tots, doncs la Irlanda del Nord, que la majoria de la població era protestant. És un debat molt interessant, que ell proposa, és una mica... potser no, però sembla una mica mala intenció, no? Per crear dissensió entre ells, i ho aconsegueix, perquè Michael Collins és assassinat, però assassinat pels propis irlandesos, perquè consideren que és un traïdor a l'acceptar el que proposa Churchill. Doncs ell proposa això, que Irlanda sigui independent, però aquesta petita punta d'Irlanda ens la quedem nosaltres, Irlanda del Nord, i encara estem així, amb el tema aquest. Doncs fixeu-vos quantes tecles va arribar a tocar, i encara no hem arribat a la Segona Guerra Mundial. Govern de coalició liberal-laborista. Aquí sí que entren els laboristes. Es produeixen unes noves eleccions i els liberals pacten amb un nou partit que són els laboristes. Els laboristes són socialistes. És un partit socialista. I ojo, estem parlant de l'any 23. L'any 23 és un moment on la revolució russa ja ha triomfat, la Unió Soviètica ja s'ha establert i està doncs, el comunisme internacional doncs, movent-se per tot arreu. No? Churchill, que era un anticomunista total, doncs, diu que els liberals el que estan fent pactant amb el laborisme és entregar el país al socialisme i decideix abandonar els liberals. Deixa el Partit Liberal i tornarà al Partit Conservador. Ja no el deixarà més, eh? Seguirà sempre dintre del Partit Conservador. Abandona els liberals acusant-los de bolxevics i torna als toris. Ara en aquesta caricatura de l'esquerra fixeu-vos que ja comença a semblar-se més al Churchill que tots coneixem, diríem. I aquí a la dreta doncs, hi ha un article en el qual ell doncs, critica el comunisme. No? De fet, ell era partidari, quan hi ha la guerra civil russa entre els russos i els blancs, els que eren comunistes i els anticomunistes, els monàrquics, ell era partidari d'intervenir militarment amb tota la força que fos necessària. Però bé, l'any 24, és a dir, pràcticament a continuació, doncs els conservadors guanyen les eleccions. Un altre cop aconsegueix doncs, que les peces es moguin al seu favor, que el vent bufi a favor. I ell és nomenat ministre de l'Exchequer, de l'Hisenda. Per ell això és una cosa sentimentalment molt important. És un dels càrrecs més importants dintre del govern britànic, ser ministre d'Hisenda. I el seu pare ho havia estat, si us recordeu que al principi en parlàvem, no? Tot i que no ho va fer-ho gens bé, però ell aconsegueix això. Per tant, ell aconsegueix doncs, fer el que havia fet el seu pare. Considera que ha igualat el seu pare, que ja està al nivell del seu pare, perquè és la seva obsessió, arribar allà on el seu pare. Com que el seu pare sempre l'havia una mica menyspreat, ell tenia com la necessitat de demostrar-li, encara que ja no estigués viu, s'havia mort, no? Feia anys, però de demostrar-li que havia pogut arribar, que aquell nen que fins i tot va necessitar 3 exàmens per entrar a l'acadèmia militar, doncs havia triomfat, per dir-ho així. No? I el dia que pren possessió del càrrec de ministre, ho fa amb la toga, el vestit cerimonial, diríem, doncs, que havia utilitzat el seu pare anys enrere, també per aquest càrrec de ministre. Aquí veiem la portada del Time, doncs en el qual es parla d'ell. Ja us deia abans que els Estats Units sempre li van seguir molt la pista, sempre va ser un personatge molt prestigiós. De fet, quan mora, la revista Life el considera el personatge del segle. Que això, hi ha molts personatges del segle, no? Però ens indica doncs, el prestigi que té. I una cosa que fa és comprar una casa, una mansió, a Chartwell, que ell l'anomenarà el paradís a la terra. Allà és on ell es pot doncs, relaxar i viu doncs, més feliç, on pot pintar, allà el veiem doncs, pintant al costat de la seva dona. Actualment Chartwell, que és de l'estat, però es pot visitar i és com una casa museu dedicada a Winston Churchill. L'any 29 guanyen els laboristes i ell, com a conservador, doncs, queda fora del govern. Estarà fora del govern durant 10 anys. I aquests 10 anys, del 29 al 39, ell l'anomena el desert de la política. Seran 10 anys molt durs per ell, en el sentit doncs, que no toca cuixa, no? Per dir-ho així, no toca poder, però realment veureu que són molt intel·lectualment. Què és el que fa? Doncs una de les primeres coses que fa és se'n va als Estats Units i al Canadà a fer conferències. Hi ha una curiositat, i és que ell era ministre d'Hisenda fins l'any 29, que és quan hi ha les eleccions. L'any 29 és l'any del crac econòmic. Però la fortuna, un cop més aliada amb ell, fa que deixi el govern just poc abans del crac econòmic del 29. Per tant, ell sempre podrà dir que ell no va tenir cap culpa en res del que va passar ni de que l'economia s'enfonsés. No? Però curiosament, i aquí entra una mica l'humor britànic, doncs quan va als Estats Units a fer aquestes conferències, resulta que l'atropella un camió. L'atropella un camió perquè bueno, els expliquen doncs, que ell es confon en les direccions dels vehicles, els britànics sabeu condueixen la direcció, mira cap aquí i el camió ve cap allà i li dona un cop que l'hagués pogut matar, però bueno, el deixa així mig estabornit i amb ferides i tal. I ell explicava en broma, es veu que això va ser el mateix dia o pocs dies després del crac econòmic, ell estava a Nova York, i explicava doncs, que aquell dia havien hagut dos grans impactes per ell, no? El crac econòmic i l'impacte del camió. No? Aquesta fotografia de l'esquerra és Charles Chaplin. No es veu massa bé, però és Charles Chaplin amb Winston Churchill. Ell va fer grans amistats als Estats Units, amb famosos. Aquí us he apuntat algunes coses molt interessants d'aquesta època, del 29-39, de les seves conferències i articles en els quals doncs, parla de la situació del moment. No? Per exemple, sobre Gandhi no el deixa massa bé, sabeu? Perquè considerava que era un hipòcrita, que això que feia doncs, de parlar d'aquest aspecte de bonhomia i de pau entre tots, era un posat que tenia internacionalment de cara a aconseguir el seu objectiu de la independència de l'Índia, però que no feia absolutament res per la situació dels desfavorits, dels pàries de l'Índia. Sobre la Societat de Nacions, que sabeu que era la ONU que va haver-hi entre el període d'entreguerres, doncs deia que era absolutament inútil, que no serviria per res. I així va ser. Sobre el desarmament de les nacions, perquè en aquest període entre guerres es va posar de moda que les nacions havien de desarmar-se perquè no hi hagués un altre conflicte. I deia que aquesta no era la solució, que més aviat la solució perquè no hi hagués una guerra és estar armat fins a les dents. Això és més discutible, però és com ell ho veia. No? Amb el que sí que era contrari era l'armament de que Alemanya es tornés a armar, no? Perquè veia que era un perill, perquè els havien castigat tant amb els pactes de Versalles que hi havia un desig de revenja dintre dels alemanys que tard o d'hora acabaria sortint, com així va ser. Permetre que Mussolini ocupés Etiòpia perquè era antibolxevic i evitar així que s'aliés amb Hitler. Sabeu que Itàlia ocupa Etiòpia. Etiòpia era membre de la Societat de Nacions, per tant era un cas greu doncs d'abús de les lleis internacionals, però ell ho defensava en aquest sentit. Si castiguem a Mussolini s'acabarà liant amb Hitler i serà un rival temible. En el cas de la Guerra Espanyola, que és en aquest període, doncs ell deia que no s'havia d'intervenir, que els britànics no havien d'intervenir perquè no se sentien a gust ni amb uns ni amb els altres. El govern de la República els considerava uns bolxevics i les tropes del Franco doncs uns feixistes. Per tant, mantenir la neutralitat. En el cas del Japó, que des d'Europa es veia doncs, que Japó s'estava doncs, convertint en un imperi perillós, doncs, ells s'ho agafaven filosofia i deia no us preocupeu, ja es trobaran els Estats Units que els pararan. També és cert. Contrari a l'appeasement, que vol dir l'apaciguament, de Chamberlain. Chamberlain era el primer ministre britànic que portava una política respecte a Hitler de pactar, de negociar, d'aviam si podem arribar a algun acord. I es va demostrar que no era la manera correcta. No? Contrari als acords de Múnich que van significar la desmembració de Txecoslovàquia i el cas de Danzig, Gdansk actualment, diu Danzig que era un absurd però no es podia cedir més. Sabeu que és el motiu que provoca doncs, la Segona Guerra Mundial, no? Quan els alemanys ocupen aquesta ciutat en el nord de Polònia, de fet territorialment, visualment, era una tonteria, però és això, era un absurd, però no podíem cedir més. Ja no, després de Txecoslovàquia, d'Àustria, s'havia d'intervenir militarment contra Hitler. Caricatures d'entreguerres són molt bones. Fixeu-vos, la de l'esquerra és un Hitler, que és un gegant, com a Gulliver, no? I els altres són els líders europeus del moment i ell juga amb ells com si fossin ninos. El de la dreta són dos llops afamats que són Hitler i Mussolini. A dalt de l'arbre hi ha Chamberlain, i suposo que deu ser el president del govern francès, doncs que estan a dalt de l'arbre veient com els lleons, bueno, els llops aquests estan passejant-se. No? I el de baix també és molt graciós perquè diu el text, si us voleu oblidar del mal de cap del Hitler, poseu-vos aquestes caputxes d'estruç. Els estruços fiquen el cap sota terra i no veuen el que passa. No? Doncs el mateix, no? Ja n'hi ha prou de fer veure que no veiem el que està passant a Europa. Fem una petita pinzellada del que us explicava abans de la família. Dels cinc fills que va tenir, en va tenir un que va ser un xicot, que era el Randolph, que va intentar fer política però no li va anar massa bé, va acabar alcoholitzat, no tenia massa bona relació amb el seu pare. Evidentment, moltes vegades passa, no? Quan un té un pare tan espectacular, doncs o fas una cosa molt diferent o si mires de seguir els seus passos normalment acabes eclipsat. No? I de les tres nenes que van viure, doncs la Diana, casada amb un polític, el Duncan Sandys, que després veurem doncs, que no li va anar massa bé, la Sara va arribar a ser una actriu secundària a Hollywood, va fer una pel·lícula amb el Fred Astaire, però vaja, era una actriu secundària. I la Mary, que era la més petita de totes, aquesta sí que va estar sempre bastant unida als pares i va cuidar a Winston Churchill fins a l'hora de la mort. Ja veureu que tindrà molt bona relació amb ell. La fotografia de l'esquerra de dalt és la Diana, la casada amb el Duncan Sandys, i la de baix, doncs, Churchill i la seva dona a l'enterrament de Lawrence. El Lawrence aquest és el Lawrence d'Aràbia. Perquè Lawrence d'Aràbia doncs, és un personatge important del moment. No? Ell el coneix perquè quan es fa el repartiment de l'imperi otomà, Lawrence d'Aràbia participa. Ell el convida a participar perquè coneix molt bé els àrabs i per tant doncs, vol escoltar la seva veu. I la fotografia de la dreta doncs, és ell, a la part de dalt superior doncs, hi ha el seu fill, a la dreta nostra hi ha el seu germà i el xicot de més cap aquí és el seu nebot. Molt bé, ens trobem ja on diríem que és més conegut Churchill, que és l'inici de la Segona Guerra Mundial. La fotografia de l'esquerra és una fotografia històrica dels alemanys, dels soldats alemanys movent doncs, aquest límit fronterer amb Polònia. I l'1 de setembre els alemanys el que fan és això, invair Polònia, és poc conegut però els soviètics fan exactament el mateix, i el corredor aquell que queda a la costa, allà estaria Danzig, i és on els alemanys doncs, també intervenen per fer-s'ho doncs, el que havia estat durant segles, no? Que era part de la Prússia Oriental. Bé, la intervenció, l'ocupació d'Alemanya a Polònia provoca doncs, que tant França com Gran Bretanya declarin la guerra i inicia la Segona Guerra Mundial. El que fan amb Churchill de seguida, que és una persona doncs, amb prestigi i que la Primera Guerra Mundial ho havia fet molt bé, el tornen a anomenar ministre de Marina. El càrrec oficial és primer lord de l'admirantazgo, però per entendre'ns nosaltres seria un ministre de Marina, l'any 39. I la funció que li donen és, d'un altre cop, passar les tropes des d'Anglaterra fins al continent, evitar l'actuació dels vaixells dels corsaris alemanys i la desactivació de les mines antivaixells. I tot això ho aconsegueix. Les tropes britàniques passen al continent per enfrontar-se als alemanys. Però què succeeix? Al maig de l'any 40, els alemanys aconsegueixen trencar les línies de front del front occidental i ocupen Bèlgica i Holanda. Això, l'enfonsament d'aquests dos països, provoca una crisi de govern en els britànics, una crisi de govern molt important. Chamberlain dimiteix i llavors doncs, es produeix la situació de que han d'escollir un nou primer ministre. Hi ha una, en aquesta pel·lícula que us comentava, hi ha una seqüència que sembla ser que és autèntica, no? Que el rei Jordi d'Anglaterra doncs, agafa els dos líders dels dos partits més importants. No? Agafa a Churchill i agafa el cap dels laboristes i els hi diu, aviam, hem d'anomenar un primer ministre. Què fem? I parla amb el líder laborista i diu, què et sembla tu? I ell diu, jo crec que Churchill seria la persona adequada. I llavors el rei li pregunta a Churchill, i tu què en penses? Jo penso el mateix. I és nomenat primer ministre. I en un dels seus primers discursos el que diu és això, no tinc res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor. I és que en aquell moment, com la caricatura de la dreta indica, els britànics són conscients que el poder dels alemanys és molt gros i en aquesta caricatura, mig en broma, diuen l'únic que podem fer és disparar purs abans contra els alemanys. La situació encara es complica més quan els alemanys no només ocupen Bèlgica o Holanda, sinó que més ocupen França. França s'enfonsa militarment. I llavors es troben milers i milers de soldats britànics que han passat al continent, que davant de l'avanç, la fotografia del mapa de l'esquerra, fixeu-vos que és, doncs, el que és ratllat són les tropes alemanyes que havien fet una bossa amb totes les tropes angleses. Els tenien allà com acorralats i els anaven a tancar i els haguessin agafat a tots. Estaven pràcticament, tot l'exèrcit britànic estava allà. Per tant, imagineu-vos vosaltres el que hauria pogut significar que el Regne Unit es quedés sense soldats. I el que aconsegueixen és el que es coneix amb el nom del miracle de Dunkerque. Els anglesos mobilitzen tots els vaixells que tenen. I quan dic tots, no em refereixo a vaixells de guerra, sinó tot, tot el que tenien, iots, vaixells de pesca, el que trobaven, per poder portar un altre cop tots els soldats cap a casa. I ho aconsegueixen. El que succeeix és que els poden tornar, però tornen només els homes. No aconsegueixen emportar-se el material armamentístic. No es poden emportar ni metralletes, ni canons, ni tancs. No poden. L'únic que aconsegueixen és emportar-se els homes, però és un èxit. És el miracle de Dunkerque. I és un èxit que se li atribueix a Churchill. Preparant-se per la invasió. Estem en aquest moment, doncs, la primavera, l'estiu de l'any 40, en el qual França ha caigut, Bèlgica ha caigut, Holanda ha caigut, no queda ningú. Fins i tot Itàlia, una mica oportunista, declara la guerra a la Gran Bretanya. I es troben sols. Sols, no hi ha ningú, perquè els Estats Units no estan a la guerra encara, recordeu, Estan sols. Però en lloc de rendir-se o buscar una negociació amb Alemanya, el que decideixen és fer-hi front. I aquí doncs ell, Churchill, ho fa de dues maneres. A través dels missatges radiats, que veiem als micròfons de la BBC, doncs ell encoratja el poble cada nit doncs, a que siguin valents, que no tinguin por, que ens en sortirem, som-hi. I a la fotografia de la dreta doncs, es preparen per, amb armes esperant una invasió alemanya. Esperen la invasió dels alemanys, els estan esperant. I el que es produeix és la batalla d'Anglaterra, una batalla aèria. Els alemanys pensen que abans d'iniciar la invasió terrestre han de fer una invasió aèria, no? O sigui, debilitar els anglesos pel cel i llavors tenir la cobertura per poder fer la invasió terrestre. I es produeix aquests dos mesos, d'agost a setembre del 40, la batalla d'Anglaterra. Churchill, finalment, com tots sabeu, són els britànics els que guanyen la batalla d'Anglaterra, aèriament doncs, aconsegueixen guanyar, i Churchill diu aquesta frase que és molt famosa: mai en la història dels conflictes humans tants han degut tant a tan pocs. I es refereix als pilots britànics, als pilots d'avió. Per això us he posat la fotografia a dalt dels pilots. Això són Spitfires o Hurricanes, que eren aquests avions monoplaça, no? Que s'enfrontaven als avions alemanys. I aconsegueixen doncs, evitar la invasió. La invasió terrestre l'aconsegueixen evitar. Ara, un cost molt alt, un cost de vides i de destrucció material. La fotografia de l'esquerra és Churchill amb el casc, doncs perquè devia ser un moment d'una alerta aèria, i la de la dreta és ell visitant doncs, les ruïnes d'un bombardeig en un carrer d'una ciutat britànica. Durant aquest temps de la guerra, Churchill vivia en aquest refugi antiaeri. Si voleu, li podria dir com una mena de búnquer. La fotografia és de davant i de darrere. O sigui, ell es veu al llit i la taula del seu despatx, que és la taula d'allà al fons. És una cosa modesta, però és on, no es veu massa bé, però és un gran mapa doncs, d'Europa per anar seguint doncs, la situació militar. Guanyen la batalla d'Anglaterra i eviten la invasió alemanya terrestre, però els alemanys segueixen bombardejant i fan molt de mal. La fotografia de l'esquerra és la catedral de Coventry, que va ser, fixeu-vos, totalment arrasada, i va ser tan arrasada que fins i tot es va inventar una expressió que era to Coventry, en anglès, que seria fer Coventry, que volia dir això, destruir una cosa totalment. I a la dreta és el Parlament Britànic. El Parlament Britànic també va ser destruït pels bombardejos alemanys. Ja els hi van tornar, després. Camps de batalla, any 40-41. La fotografia és de la costa anglesa amb aquests canons preparant-se per si els alemanys venien. Però ell es veu a Churchill doncs, passant revista, que hi ha l'anècdota que un soldat li va dir: vol que fem un... disparem així perquè vegi que funcionen i tal. I va dir: no, guardeu els projectils per si ens fan falta. No? Doncs els anglesos, en aquesta època tan dura per ells, 40-41, que estan sols, doncs lluiten en diferents fronts. Hi havia la idea que havien de només dedicar-se a defensar-se ells per si els atacaven. Però Churchill proposa doncs, seguir lluitant allà on tenen possessions. I lluiten a Grècia. A Grècia no era possessió britànica, però sí que hi tenien un acord d'amistat i decideixen ajudar, tot i que són envaïts pels alemanys. Al nord d'Àfrica, hi ha Montgomery, que és el cap de les forces britàniques, que aconsegueix guanyar els italians. Quan els italians són derrotats, els alemanys envien a Rommel, que Rommel serà molt, molt famós. I a Àsia. A Àsia tenen possessions que s'enfrontaran amb els japonesos I allà sofreixen una de les derrotes més grans als anglesos, que és la pèrdua de Singapur. Singapur l'ocupen els japonesos i això és un cop moral pels anglesos. Però bé, amb aquestes estaven que es produeix la invasió de Hitler a la Unió Soviètica. Això es produeix l'estiu del 41. I el que fan immediatament els anglesos és declarar-se aliats de la Unió Soviètica. I Churchill diu aquesta famosa frase, no? Si Hitler envaís l'infern, ens faríem aliats del dimoni. Ell, que tota la seva vida, que ja ho hem vist, va ser un anticomunista que havia deixat governs perquè els considerava bolxevics, no sé quantes coses, quan arriba el moment de la veritat i veient-se amb l'aigua al coll, diu, doncs si cal pactar amb aquest home, doncs el que faci falta, no? Com tal de guanyar la guerra, i pacten doncs, l'aliança amb Stalin. Aquí us he posat uns cartells de propaganda que són bastant graciosos. La imatge de l'esquerra és Churchill, en aquest temps que s'estan preparant per la invasió alemanya, doncs amb una metralleta. No? La fotografia la van fer els anglesos i la van vendre en el sentit de dir fins i tot el primer ministre està preparat. Però després els alemanys agafen la mateixa fotografia i la venen volent dir és que els anglesos, el Churchill, és un gàngster. No? Cartells doncs, propagandístics, aquest el Deserve Victory, que vol dir mereixem la victòria. Fixeu-vos, el missatge és contundent, mereixem la victòria. Això és una de les coses que a la gent li agradava. Abans us explicava, era una persona carismàtica. El que volien per guanyar la guerra era això, algú que digués, vinga, abans, en sortirem. Let us go forward together, avancem junts. I a dalt, a la dreta, això és una cosa curiosa, no sé si ho heu pensat mai, però les inicials de Winston Churchill són WC, com Butter. Bé, doncs, a la seva carrera política, algun polític va jugar amb això, amb les seves inicials, però la guerra també. I aquestes dues noies, que són dos geixes, porten una fotografia de Churchill, amb, no sé massa bé, però porta una UVC ben grossa i s'estan amb el nas així tapant. No? La relació amb els Estats Units durant la guerra i amb Roosevelt, que era el president pràcticament durant tot el conflicte, al final serà Truman, però amb qui té més relació és amb Roosevelt. Al principi els Estats Units i Anglaterra, la Gran Bretanya, la relació que tenen és el que es va conèixer amb el nom de cash and carry, que vol dir paga i emporta-t'ho. És a dir, els americans estaven d'acord a vendre armes als anglesos. De fet, van fer un negoci brutal i els anglesos es van endeutar fins aquí dalt per poder guanyar la guerra. I els deien això, voleu armes? Les que vulgueu. Us tenim per donar i per vendre, però els heu de pagar. Perquè això és un negoci per nosaltres. Els americans tenien un negoci amb la Guerra Mundial. I això és el que deien, el cash and carry. Però a partir del desembre del 41, què és el que passa? Doncs Pearl Harbor. Els americans entren a la guerra i es converteixen en aliats militars de la Gran Bretanya. Per tant, doncs, diríem que la relació es fa més estreta. Qui sembla sí que tenia molt bona relació eren les dues primeres dames, tant la Clementine com la dona del Roosevelt, això que tenien molt bon rotllo, no? Diríem ara. I Churchill va fer diverses visites als Estats Units, parlant doncs, al Senat, davant dels polítics, davant de l'opinió pública. Ell ja era molt conegut, en recordeu-vos que n'hem parlat, i aquesta coneixença que tenia als Estats Units li obria moltes portes. A partir de mitjans del 42 canvia el rumb de la guerra. Si fins aquell moment la cosa havia anat molt malament, a mitjans del 42 hi ha el gir definitiu de la guerra, mai més els alemanys tornant a portar la iniciativa. Hi han tres batalles que són decisives. Al Pacífic hi ha Midway, que la guanyen els americans, els japonesos, hi ha Stalingrad, que la guanyen els russos, els alemanys, i hi ha la batalla de l'Alamein, que l'Alamein és la batalla, l'única gran batalla, per dir-ho així, que guanyen els britànics en els alemanys. Se li ha de treure una mica de mistificació, el de dalt és Montgomery i el de baix és Rommel. Els alemanys tenien una... Es veu que l'avituallament i el combustible els hi va fallar i ho van aprofitar els britànics doncs, per poder acorralar i guanyar en els alemanys que van ser expulsats del nord d'Àfrica. I això va permetre després un desembarcament a Sicília. Ja Churchill en aquest moment comença a pensar de com serà el món després de la Segona Guerra Mundial. I ell parla doncs, que calia tallar l'expansió de la URSS a Europa. No creia en una nova societat de nacions que ja se li volia donar un nom diferent, el de ONU. Parlava també de Polònia, deia Polònia ha estat la causa de la guerra. El que no podem fer és deixar doncs que se la quedi la Unió Soviètica, que imposarà una dictadura. Va parlar de que calia tractar bé Alemanya després de la guerra per no tornar a cometre l'error del final de la Primera Guerra Mundial i, per tant, que Alemanya es pogués convertir en un futur en un país aliat, no al contrari. Però Roosevelt i Stalin volien un nou ordre sense vells imperis. Això és molt important, perquè ens ve significar que tant un com l'altre, que són eren potències noves, per dir-ho així, el que volen és dominar el món, encara que fos un contra l'altre. Però la Gran Bretanya quedarà arraconada. Aquell imperi que hem vist, aquella era victoriana, ja haurà passat. Hi ha entrevistes que Churchill fa doncs, amb Stalin, que són bastant famoses, a l'agost del 42 i octubre del 44, visita Rússia, ell mateix agafa l'avió i se'n va a Rússia per conèixer Stalin en persona i doncs, parlar de com va la guerra. No? I explica doncs, que anava amb un llapis i una llibreta i parlaven de país per país doncs, de què s'havia de fer. Després també comenten els que van assistir a aquestes trobades que es bevia una quantitat d'alcohol espectacular. I després hi ha una anècdota molt graciosa d'uns peixos de colors. Quan s'estan acomiadant en una de les visites, doncs Churchill passa per una font i li diu a Stalin, quins peixos més macos? I Stalin li respon, què vol? Se'ls vol emportar o vol que li cuini per sopar? També hi ha haver-hi conferències que van participar els tres líders, Roosevelt, Churchill i Stalin, aquestes de Teheran o de Yalta. En una va coincidir que era l'aniversari de Churchill i Churchill va dir dues frases molt bones. No? Una va dir, ombres sobre la victòria, és a dir, guanyarem, però el futur ja preveia que hi hauria doncs, problemes entre nord-americans i soviètics. No? I d'ell mateix, com a britànic, deia, no podem fer res més. Els americans i els russos són els potents, nosaltres som una mica els petits, per tant, tot i que no em sembli bé, no puc fer res més. Bé, arriba el dia del desembarcament de Normandia, el dia D. A Churchill, com que li anava dintre del cos doncs les emocions fortes, ell va voler participar al dia del desembarcament de Normandia, però el rei Jordi d'Anglaterra li va prohibir. Li va dir no pot ser. Diu, aviam, si algú hagués d'anar al capdavant de les nostres tropes com a personatge important, hauria de ser jo, el rei, i jo no hi vaig. Per tant, el primer ministre no hi pot anar perquè et necessitem aquí. No? I ell es va haver de contenir durant unes setmanes i quan ja passen uns quants dies sí que pot trobar-se amb les seves tropes. La fotografia de dalt és a Caen, al nord de França. Sí que va participar en el sentit doncs, d'ideòleg del desembarcament perquè va proposar un oleoducte que anava d'un costat a l'altre del continent per donar combustible als vaixells i a les tropes doncs, aliades en el desembarcament de Normandia. Això va ser una idea seva. Visita les tropes i les dues fotografies de baix és ell creuant el Rin, el riu Rin ja entrant a Alemanya. La caiguda del règim nazi. A l'esquerra doncs, veieu a Churchill amb Eisenhower. Una cosa que sovint s'ha parlat de Churchill és que en els grans bombardejos que va haver-hi sobre Alemanya ja acabant la guerra, doncs ell hi va donar el vistiplau. La fotografia de la dreta és de Dresden, aquesta ciutat alemanya que es va fer famosa perquè va ser absolutament arrasada. Hi ha una pel·lícula que precisament tracta d'això i és terrible. No? Doncs ell va considerar que era necessari donar un càstig exemplar als alemanys, una mica com de venjança per lo que el poble anglès havia patit amb els bombardejos. La fotografia de baix de l'esquerra és ja a Berlín, quan ja ha caigut el règim, i està assegut a l'entrada del búnquer de Hitler, assegut amb una cadira que sembla ser que era de Hitler. Ell, suposo que li devia fer gràcia asseure's allà. No es distingeix massa bé, però la gent del seu voltant està somrient per aquesta anècdota. No? El 7 de maig del 45 és el final de la Segona Guerra Mundial a Europa. I ell fa un discurs al costat del rei davant de la població que està saludant-lo i en aquest discurs, en lloc de dir hem guanyat la guerra, som fantàstics, doncs el que diu és això, hauria estat en va castigar els hitlerians pels crims que han comès si el regne de la justícia i de la llei no ha de ser establert. És a dir, ell ja veu que en una part d'Europa ha caigut el règim nazi però que serà substituït per un altre règim dictatorial, que serà el comunista de la Unió Soviètica. I a l'11 de maig del 45 diu aquella famosa expressió que es va fer cèlebre del taló d'acer, dient que havia caigut damunt d'una part d'Europa un taló d'acer que duraria doncs, tota la Guerra Freda. Però, ironies de la vida, el juliol del 45 es fan eleccions a Anglaterra i Churchill perd les eleccions. El que guanyen són els laboristes. Per què passa això? Això és difícil d'explicar. Jo us puc donar alguna teoria. Suposo que la gent, després d'un conflicte armat, van considerar que aquest home ja havia fet la seva funció i el que volien era un nou projecte per tirar endavant un nou país. També és cert que en aquell moment les idees socialistes doncs estaven en auge i per tant el laborisme podia representar aquest desig més gran de la població cap a una política més doncs, d'estat del benestar, de protecció social. A la conferència de Potsdam, que es produeix el juliol del 45, ell hi va però com a primer ministre interí, perquè estan ja fent el canvi de govern. De fet, es produeix l'escrutini dels vots quan està allà. Se'l veu a ell passant revista, aquesta senyoreta que l'acompanya no és la seva dona, sinó la seva filla, la Mary. Es troba de cop i volta que la guerra s'ha acabat, la guerra l'ha guanyat, però es queda sense feina. I li torna a agafar la depressió, el Black Dog torna. I què decideix fer? Doncs, bueno, el que li agradava a ell, no? Doncs pinta, escriu, viatja per tot el món rebent reconeixement, evidentment, no? I fent conferències, defensava doncs s'havia de ser dur amb la Unió Soviètica, que s'havia de crear uns Estats Units d'Europa, en els quals la Gran Bretanya no hi havia de formar part, però hi havia de ser aliat. Però també problemes familiars i de salut. Sempre va tenir tendència a les pneumonies. La Mary Soames, la filla petita que hem vist abans, doncs es casa i abans us explicava, no? La Sara, que és la filla actriu, doncs que surt doncs a la portada d'aquesta publicació, de Life. Uns anys després, el 51, a Churchill li van recomanar, quan perd les eleccions del 45, que deixés la política, es retirés, que ja havia fet la seva feina. Però ell, que era una persona amb molt d'amor propi, molt d'orgull, va dir, no, jo me'n vull anar a lo gran. I a lo gran era sent primer ministre. I es torna a presentar a les eleccions del 51 i les guanya. I torna a ser primer ministre. Aquí us he posat tres fotografies. Aquesta és, bueno, la de l'esquerra és perquè és simpàtica, no? Acariciant un gatet. Li agradaven molt els animals, anècdota. I la de la dreta doncs, és ell amb Eisenhower i Montgomery. I a baix doncs, fent un discurs per ràdio. Clar, en aquella època la televisió encara no era una cosa massa habitual, la ràdio era el mitjà habitual. L'any 53 és l'any del reconeixement definitiu per ell. Per què? Doncs perquè aconsegueix dues coses. Primer, que la reina d'Anglaterra el nomeni dins de l'ordre de la jarretera, que és el nomenament més il·lustre que pot tenir una persona per part del rei d'Anglaterra. De fet, el rei Jordi ja li va voler donar quan acaba la Guerra Mundial i havia perdut les eleccions, però ell diu que no és el moment. Quan guanya les eleccions i li tornen a proposar, en aquest cas li proposa Isabel, perquè ja és la reina, Isabel, doncs ho accepta. I a la coronació de la reina doncs, ja va amb l'ordre de la jarretera aquesta. Els de darrere són el seu fill i el seu net. I li donen, que això no és massa conegut, però així és, el Nobel de Literatura. Nobel de Literatura per una vida entregada tant a la ploma com a la política. Quines són les seves obres principals? A part d'aquelles corresponsalies que hem vist de jove, multitud d'articles periodístics, doncs les seves obres principals, aquesta Sabrola, primera i única novel·la, la biografia del seu pare, la història dels pobles de parla anglesa, la crisi mundial i la història de la Segona Guerra Mundial, que potser és la més coneguda, amb 6 volums. Però. I també és un creador de frases cèlebres. La millor manera de fer història és escriure-la, que abans em feia en referència. La flota estava preparada, que ja n'hem parlat, de la Primera Guerra Mundial. Les guerres dels pobles seran més terribles que les guerres dels reis. Volem dir, la guerra moderna és molt més agressiva i causarà més morts que les antigues guerres de reis. Trepitjar l'ou abans que el poll corri es referia a la Unió Soviètica. Abans us deia, s'havia d'intervenir a la Unió Soviètica quan es produeix la revolució, perquè si no després serà molt difícil poder controlar tots els països on el comunisme triomfi. Aquesta altra frase, que és brutal, la diu tot just acabada la Guerra Mundial, la segona. Diu, sense una guerra sento una gran soledat. I és que li anava a la marxa aquest home, realment. Els feixistes del futur es diran a si mateixos antifeixistes. Aquesta és una frase realment que la va clavar, eh? La democràcia és la menys dolenta de les formes de governar-se. També és molt coneguda i possiblement és així. L'èxit és aprendre a anar de fracàs en fracàs sense desesperar-se, eh? Constància. I és una de les característiques d'aquest home, eh? La constància. I el preu de la grandesa és la responsabilitat. En aquests anys, ja del 51 al 55, la seva tasca de govern, doncs, a nivell intern social, és acabar amb el racionament, mantenir l'estat del benestar que els laboristes doncs, havien construït, viu la onada descolonitzadora, és a dir, es comencen a independitzar les colònies britàniques i ho ha d'acceptar, i ho ha d'ajudar a mirar de fer-ho el millor possible, i fa de mediador entre França i Alemanya. França no volia que Alemanya es tornés a rearmar, però els Estats Units sí que ho volien. Per què? Doncs perquè estaven davant de... Era la punta de llança contra la Unió Soviètica. I llavors Churchill se li acut una cosa molt, molt, molt intel·ligent i diu: Alemanya podrà tornar a tenir exèrcit, però dintre de la OTAN, que era una manera de tenir-los controlats. I acabem, eh? Dimissió per problemes de salut. L'any 55 comença ja a tenir uns símptomes de demència senil, el que actualment diríem Alzheimer. I ell és conscient doncs, que ja no pot portar les regnes del govern i dimiteix. Aquests últims anys de la seva vida, del 55 al 65, és una dècada, però ja està apartat, doncs he posat llums i obres. Ell es retira doncs, a la Costa Blava, una fotografia de Mònaco, pinta, està amb els seus amics, era molt amic d'Aristòtils Onassis, aquest magnat grec, i en aquesta fotografia està en el seu iot a les Canàries. Expliquen una anècdota molt bona, que anàvem al iot d'Onassis pels Dardanelos, per allà a Turquia, amb Churchill dintre de l'iot, i Onassis va fer aturar el iot abans d'entrar als Dardanelos, que es fes de nit, i llavors van entrar fins a Istanbul perquè Churchill no veiés els Dardanelos de dia i no es posés trist. I això d'aquí baix, de l'esquerra, és Kennedy, el president Kennedy dels Estats Units, li va donar com a homenatge la ciutadania nord-americana, que és ja la cirereta del pastís de la bona relació que ell va tenir tota la vida amb els Estats Units. El 24 de gener, per tant, ja fa uns mesos no, que ho van commemorar, doncs mora a Chartwell, la seva mansió, d'una pneumonia als 90 anys. I aquí tenim doncs, la portada del Daily Express que feia esment de la notícia. Com era d'esperar, li fan un funeral d'estat. 300.000 persones passaren per davant del seu cos a rendir-li homenatge. Tres dies va estar exposat a l'abadia de Westminster i el funeral es va fer a la catedral de Sant Pau de Londres. La fotografia de l'esquerra és de la catedral. A dalt hi ha algunes de les personalitats que el van anar a acomiadar. Per dir, per exemple, aquest senyor del mig que està fent així, doncs, saludant militarment, és De Gaulle. Amb De Gaulle sempre va tenir molt bona relació. I aquesta senyora de baix, no sé si algú la coneix, és la Margaret Thatcher. La Margaret Thatcher es van conèixer i Winston Churchill va dir d'ella que era una gran promesa del partit dels conservadors, i la va encertar perquè al cap d'uns anys va arribar a ser doncs, la primera ministra. Aquí la portada de Life. Fixeu-vos una cosa molt curiosa que em va cridar molt l'atenció quan estava preparant la xerrada, i és que qui porten el fèretre són soldats, però no són hússars. No són de cavalleria, ell era de cavalleria, són de la RAF, són de l'aviació. I és perquè tothom era molt conscient que la batalla d'Anglaterra es va guanyar per ells, però perquè Churchill doncs, hi va participar activament. No? I per tant era com una manera de recordar la seva intervenció a la Guerra Mundial. Passant per davant del Parlament per l'últim cop, una desfilada doncs, així espectacular. I el trasllat del cos. Van portar el cos des de la catedral de Sant Pau fins al riu Tàmesis. El riu Tàmesis el van pujar en una barcassa i va recórrer tot el riu Tàmesis. Com un símbol de respecte, totes les grues del riu Tàmesis van pujar, en senyal de, com de salutació, no? Com de salutació militar. I els avions de la RAF doncs, van anar custodiant la barcassa que el va portar fins a l'estació de tren de Waterloo, que el va traslladar en tren fins a l'església de Sant Martí de Pladon, el més proper que hi havia al Palau de Blenheim, on va ser enterrat. Aquesta és la tomba de Churchill en aquesta església. I quin és el llegat de Churchill? A nivell humà, crec jo que he tractat que veiéssiu una responsabilitat de govern sempre, de mirar de fer les coses bé i a nivell personal una superació de les dificultats. I com a polític, jo crec que no hi ha dubte, una honestedat, ell feia les coses com considerava que les havia de fer, i un patriotisme evident. No? Sempre s'ha dit de Churchill que ell no era religiós, no m'atreviria a dir que no creia en Déu, però no era religiós. El que creia, que és el que s'ha comentat d'ell, la seva religió era el seu país, era un patriota. I això doncs, ho va portar fins al final. Hi ha a la fotografia de dalt, si heu estat a Londres, en el carrer New Bond, que està a l'East End, doncs hi ha un conjunt escultòric molt simpàtic, que és Roosevelt i Churchill asseguts, com si estiguessin xerrant. No? I ara aquest gener, quan es va commemorar els 50 anys de la seva mort, doncs es va fer una sèrie d'actes, es va tornar amb una barca, una barcassa, a fer el recorregut d'allò que hem vist abans, no? de quan portaven el fèretre de Churchill pel riu Tàmesis i la gent doncs, li va rendir homenatge. El primer ministre Cameron en el Parlament, tenint de fons l'estàtua de Churchill, doncs, va fer un discurs recordant la seva figura. La seva tomba es va omplir de flors i el senyor d'aquí dalt és el seu net que ensenya doncs, una moneda que es va fer commemorativa ara doncs, per els 50 anys de la seva mort. Molt bé, i això és tot. Gràcies per la vostra atenció.